I perquè entrem en el món de l'ultrasports amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, què tal, Xavi? Bona tarda.
Molt bé, i benviure a una nova edició de la cursa pels camins dels machos a Torelló, aquest macho pot que ens acompanya cada any. Aquest any se'l va emportar algú, el macho pot, o no, Gemma?
No, aquest any hem de dir que no, que així com l'Andreu Simón el va aconseguir l'any passat, rebaixant les 6 hores, enguany ha quedat orfe, tant en categoria masculina com femenina. La cosa es tracta de que qui guanyi pels camins dels machos, que recordem que és la prova reina, és de 63 quilòmetres i 6.200 metres de desnivell acumulat, hi havia 2.000 euros de premi. La primera participant femenina que fos capaç de completar el recorregut en menys de 7 hores o el primer home que aconseguís completar-lo en menys de 6 hores. En el cas que ho haguessin assolit tant un home com una dona, s'haguessin repartit aquest machopot, és a dir, que cadascú hauria rebut 1.000 euros, no? Mm. I hi havia noms amb possibilitats, eh? Lluís Ruiz, l'Abel Carretero, el Jonathan Mora, el Jordi Roy, per exemple, la Marta Moixí... I al final, no. Ja et dic que ha quedat desert el machopot, que s'haurà de recuperar l'any que ve. Però sí que hi ha guanyadors, evidentment. L'Abel Carretero, que ho ha fet en 6 hores i 34 minuts, amb en Lluís Ruiz Oller, el hippie, també un històric de les curses i de l'ultrasports, que s'ha quedat a 7 minuts, i amb Marc Garcia, que s'ha quedat a 8 minuts de l'Abel. L'Abel ha estat avui en aquesta cursa doncs, el guanyador indiscutible, però sense machopot.
Doncs saludem a l'Abel Carretero, el guanyador d'aquest camins pels dels machos. Hola, Abel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona, felicitats.
Moltes gràcies.
No sé si era un objectiu o no. Home, 2.000 euros mai van malament. El machopot o no, o ho veies complicat, Abel?
Home, sí, no, evidentment, allà on hi hagi un bon premi econòmic sempre és d'agrair, no? I més per un esport que no és ni de bon tros majoritari i que no tenim les facilitats econòmiques que tenen altres, no? Jo, evidentment, que ho volia intentar i creia que tenia possibilitat perquè havia entrenat bé, però ahir, bé, en tot el cap de setmana ja esteu veient la calor que està fent i ens va passar molta factura. Ens va passar molta factura la calor i al final se'ns en va anar el temps bastant respecte al que teníem previst. Però bé, s'havia d'intentar, es va lluitar fins al final i qui sap si doncs l'any que ve tindrem l'excusa perfecta per tornar-hi, oi?
Calor a banda, va anar tot més o menys com estava previst. Et vas sentir bé durant tota la cursa, Abel?
Sí, prou bé. De fet, a la meitat de la cursa, cap a les 3 hores, jo anava amb els temps que tenia planificats, que eren molt similars als que portava l'Andreu l'any passat, i jo mateix també, que l'any passat vaig ser tercer, i fins allà el pla, doncs bé, es podríem dir que més o menys l'estava seguint. El que passa és que bé, també hi va haver alguna modificació en alguna part del recorregut que segurament l'allargava un palet i sumava una mica de desnivell, i entre això i després ja la calor, quan el sol va començar a picar fort, sí, el rendiment va anar cada cop a pitjor, i no només el meu, vull dir, tots els corredors vam arribar a la meta absolutament fosos.
Sobre el canvi climàtic acaba tocant la pera també en les curses, evidentment, i a més en aquestes dates, no?, que segurament és de vegades més... que et pot sorprendre més, no?, que no,
sí,
no t'ho esperes.
Sí, i a més també pensa que, esclar, és una mica com la primera calorada, no?, de l'any. Uh-huh. Llavors encara no hi estàs acostumat. Quan el juny ja no et sorprèn tant, clar, perquè el juny ja portes 2 mesos que has estat entrenant amb una mica més de calor i t'hi vas adaptant. De fet, jo la setmana passada encara estava esquiant, visc al Pirineu, i la setmana passada esquiava. Llavors, clar, el contrast també és molt gran, no? Però bé, al final tot suma, no?, també, com a experiència, tot curteix, que diem col·loquialment, i ja està, i tot serveix per aprendre'n, per prendre nota, i content d'haver guanyat, i evidentment, encara que no complís l'objectiu de les 6 hores.
Gemma, preguntes per l'Abel.
Home, jo a l'Abel li preguntaria que, a banda de l'al·licient del machopot, no?, de vegades parlem, no?, ara fa poc, la Barclays Marathon, per què hi ha hagut tants finishers? Doncs perquè la gent se l'ha estudiat molt, no? Tu que ets un corredor de trail nostrat, conegut, que has estat a l'UTMB, vens de la Transgran Canària, has corregut moltes curses clàssiques, tu també reivindiques les curses del territori com és aquesta, però com a corredor de trail i geògraf, a més, amb aquest al·licient més, tenies el recorregut molt apamat, molt al cap, en aquesta Camins pels Machos?
Sí, pensa, mira, l'any passat, que ja hi era, quan l'Andreu sí que se'l va endur el machopot, jo sí que anava bastant a cegues. De fet, no hi havia anat mai, i és allò que penses, bé, ja m'ho trobaré, no?, perquè tampoc em cau al costat de casa per anar-hi a entrenar, vull dir, a vegades la logística no és fàcil, no? I enguany ja m'ho coneixia bastant més, tret d'aquest canvi que deia, no? que era entre el Coll de Bracons i Cabrera, concretament. Fora d'això sí que ho tenia tot al cap i més o menys estudiat, i tenia els temps de pas previstos al ritme que jo creia que podia portar. El que passa és que al final, és el que dèiem, no? Una de les gràcies també que hi trobo jo al trail és que per molt que et coneguis el recorregut, per molt que sàpigues on vas, cada dia és diferent, no? Les condicions, l'ambient, el terreny pot estar més sec o més humit, en aquest cas també estava força sec. No ho sé, mai cada dia és igual, no? I això per mi també és una cosa que li dona com aquest punt extra, no? I que és un al·licient que fa que sempre et sorprengui la muntanya. Llavors, des d'aquesta perspectiva, realment, tant aquí als Camins dels Matxos com moltes altres curses que tenim a Catalunya, molt boniques i molt ben organitzades, sempre val la pena anar-hi, perquè, a més, l'ambient també és espectacular i això ho valoro molt. El que dius tu, pots anar a córrer UTMB, pots anar a córrer Transgran Canària, curses de nivell mundial, que t'interessa, diguéssim, com a corredor de nivell, però les curses d'aquí, de Catalunya, moltes de poble, entre cometes, podríem dir, valen molt la pena, i sobretot quan estan ben organitzades. Això trobo que és un dels valors i dels actius que s'han de mantenir.
I tant, el quilòmetre zero, i va tan ben dit, en aquest cas, que s'ha de salvaguardar i s'ha de posar en valor, i també pel que fa a les curses de muntanya. Vas ser quarta a la Transgran Canària, oi, Abel?
Sí, exacte, fa un mes i mig, a finals de febrer.
Es queda molt, molt, molt a prop del podi, menys d'un minut. No sé si això dels matxos treu una mica l'espina d'allò o allò no, allò ens ho traurem
sí,
un altre any.
Al final també cada cursa hi arribes en unes circumstàncies diferents. Transgran Canària, parlem de 130 quilòmetres. Em consta que vau estar parlant amb el Raül Botassi, si no m'equivoco,
sí.
Després que va guanyar ell. Parlem de 130 quilòmetres, més de 6.000 metres positius, vull dir, la gestió de cursa de Transgran Canària no té res a veure amb la de matxos, aleshores, diguéssim que tampoc no és que serveixi una cursa per treure's d'espina d'una altra, no? Jo, si m'he de treure una espina d'una cursa, ha de ser la mateixa cursa, l'any següent o l'altra, però ha de ser la mateixa, no?, diguéssim. Llavors, al final sempre estàs content quan les coses surten, i això és evident, qualsevol esportista que s'entrena, que es prepara molt, com és el nostre cas, sempre que surt estàs content, i quan no surt has d'analitzar què ha passat, si simplement ha sigut un mal dia, si tens algun problema i posar-hi solució. Al final l'esport és un estil de vida i està clar que quan et dediques a competir vols que et surti bé, però s'ha de tenir també el cap fred, no? I crec que és important relativitzar les coses tant quan surten bé com quan surten malament.
Abel, més coses... Gemma, vull dir, més coses per l'Abel.
Sí, l'Abel, els matxos era el primer dorsal que et penjaves des de, precisament, la Transgran Canària, i no ha anat pas malament. El calendari més pròxim jo sé que et porta cap a Suïssa, no? La Swiss Canyon Trail d'aquí 2 mesos, però alguna coseta més pel mig?
Sí, exacte. Sí que ara al maig també aniràs de Gama, per exemple, a finals de maig, que segurament la marató de muntanya més important del món, i coneguda, no?, perquè a més el Kilian l'ha guanyat tantíssimes vegades. I sí que és veritat que la Swiss Canyon Trails, com dius, forma part del circuit de World Trail Majors, igual que Transgran Canària, aleshores és la següent cursa que m'he marcat com a objectiu important, allò d'entrenar específicament perquè aquell dia, no, el dia D, arribar al 200%, diguéssim, no? Que tampoc era el cas de matxos, però al final forma part del camí, del procés de preparació. I després és possible que el juliol, un mes més tard, me'n vagi al Canadà, a la zona del Quebec, a córrer un altre ultra, també del circuit de World Trail Majors, per, doncs això, per intentar doncs, posicionar-me el més amunt possible al circuit i aviam si puc acabar la temporada amb un podi o doncs, fins i tot fer un segon o guanyar el circuit. No? Seria un somni poder guanyar aquest circuit d'ultres i ja està, fer-ho el millor possible. Al final d'això es tracta, no?
Déu-n'hi-do. Això vol dir que aviat tornes a sortir. Clar, no sé si avui ja fins i tot has tornat a trotar o no. Avui és dia de descans absolut, Abel.
Avui estava dubtant si sortir una estona amb la bici, però no ho he vist clar. No, perquè ahir vam acabar molt apurats, eh? Almenys parlo per mi, crec que no sóc l'únic, vam acabar molt apurats. I també s'ha de saber reconèixer o saber, diguéssim, tenir allò, la certesa de quan convé descansar, perquè al final, per molt que sigui un rodatge, el cos també necessita uns mínims de descans i si no, a la llarga ho acabes arrossegant, eh? Penso que s'ha de ser prudent de vegades i avui és un dia de ser prudent. Demà, tranquil·lament, ja començaré a agafar la bici per anar regenerant una mica allò, afavorir la circulació a les cames muscularment. Passaré pel físio aquesta setmana també, que vaig acabar molt carregat de quàdriceps i d'aquí 5 o 6 dies, doncs, tornem-hi, no? A continuar.
Diuen que demà rebaixa una mica la calor, que també ho agrairà segurament, Abel,
doncs,
no?
Sí, efectivament ens anirà molt bé, doncs, també, perquè déu-n'hi-do quin cap de setmana.
Apartat i de valent i també, evidentment, en aquests matxos. Abel Carretero, un plaer, gràcies i enhorabona per aquest triomf.
Moltes gràcies, encantat de ser amb vosaltres.
En categoria femenina, Gemma, qui s'ha emportat la victòria?
Doncs la guanyadora ha aconseguit un triplet. De fet, és la Marta Moixí, que era una de les candidates a endur-se al Macho Pot. S'ha convertit en la primera dona en guanyar els matxos per tercera vegada. Ho ha fet en 8 hores, 51 minuts i 7 segons, i ho explicava així.
Bé, ha anat molt bé. M'he trobat molt bé la sortida, anava sobre els temps previstos a la pujada a Bellmunt. De fet, he sortit pensant, va, avui serà un bon dia. Pujada, tot se cal. M'han passat les que anaven segona i tercera i les he vist superfresques. I dic, bueno, no passa res, ja vaig a fer la meva cursa i ja està, no pensava pas guanyar. Però al final, mira, no sé d'on he trobat una mica d'energia i he pogut arribar a primera molt contenta. El dia tampoc puc dir que hagi repetit tres vegades gaires curses, eh? La del meu poble i poc més, però aquí sempre m'hi sento molt a gust, el recorregut és espectacular, el carinyo, la gent, sempre que puc intento venir.
Gemma, més coses que han passat aquest cap de setmana, que déu-n'hi-do, aquest cap de setmana intens, com per exemple s'ha celebrat la Salomon Run.
Sí, és aquesta prova que organitza Salomon i que barreja les maleïdes escales, l'asfalt i els camins de Montjuïc, amb una inscripció rècord de 3.000 participants de més de 33 països diferents. Enguany amb un 45% de participació femenina. Mourad Munim, un dels membres de l'equip d'Informa Inspira, i Alejandra Prat s'ha imposat en categoria masculina i femenina dels 10 quilòmetres. Enguany, recordem, és la desena edició ja d'aquesta prova, que està força consolidada a Barcelona. Per la seva banda, Simone Bali i Mireia Sunyer s'han imposat a la segona edició de la prova de 5 quilòmetres, que està prou bé per la gent que li faci una mica de basar d'això de les escales de pujar i baixar per aquesta muntanya a Barcelona, doncs la de 5 és una cosa molt més còmoda. I la Salomon Run vertical, que és només la de pujar les escales, ha estat el colofó, al final de festa, en aquest sprint vertical per les escales de la Font Màgica que s'han adjudicat Mohamed Bali i Marta Palau.
És el que va fer el Pedrol, ara fa... Sí, sí. No sé si l'any passat o fa dos anys, que va fer aquesta Salomon Run vertical, encara s'està recuperant d'aquell sí. Esforç l'Albert Pedrol. També hem viscut el Campionat d'Espanya de Trail Curt de la Federació Espanyola. Hem de dir de la Federació Espanyola perquè és allò que hi ha 40.000 talls diferents i de dir i diferents organitzacions aquí, Gemma.
Exacte, en aquest batibull. En victòries per Oriana Cortázar i el Jan Torrella, el noi de Bagà, els dos són corredors de Salomon, avui estaven competint per la Federació Espanyola d'Atletisme, són els nous campions d'Espanya per aquesta federació en distància curta, és aquest embolic de distàncies i federacions que és el trail. L'Oriana s'ha endut 6 medalles en total, entre les individuals i per equips, i en Jan, 5. Per tant, campions absolutíssims. També avui s'ha fet la Costa Brava Stage Run, va començar divendres i ha acabat avui, són 3 etapes. A Catalunya hi ha hagut algú... Si hi ha hagut algun català catalana que no ha sortit a córrer o per fer trail, seria perquè s'estava fent el primer bany de temporada. Potser aquí, a la Costa Brava, eh? Que en aquesta prova, que és de 3 etapes, sortia de Blanes, ha acabat a Colera, amb victòries per l'Àlex Urbina i la Sílvia Canals en la modalitat dels 120 quilòmetres, i victòries per Damien Brandt i Sara Bergeron en els 80 quilòmetres.
Estem en dies també de maratons importants. Avui la de Rotterdam, que és un bon lloc per fer barques. De fet, era la marató que havia triat el malaurat Kelvin Kiptum per rebaixar el seu rècord del món de 2 hores i 35 segons.
Sí, fa dos mesos, de fet, aquesta setmana ha fet dos mesos que va morir en aquell accident de cotxe, i la ciutat de Rotterdam, que l'esperava, doncs avui l'ha tingut present per començar. Els 17.000 participants de la prova d'avui han fet un minut de silenci per recordar-lo, i hi ha moltes iniciatives al voltant de la figura de Kiptum. Una d'elles, que m'agradaria destacar, és una de les marques que el patrocinava, el rellotge Step Health, que també cronometra la marató de Rotterdam, i que ha tret una edició limitada d'un dels seus rellotges, de la Amazfit Cheetah, i en col·laboració amb la Fundació Kelvin Kiptum, tots els diners que generin amb la venda d'aquesta edició limitada del rellotge aniran destinats directament a la Fundació Kelvin Kiptum, que continua activa. És un rellotge del que s'han fet 235 exemplars, doncs, en memòria d'aquestes 2 hores 35 minuts, 235 exemplars, un rellotge xulíssim, amb la bandera de Kènia a la corretja, i que recaptarà tots aquests diners per la seva fundació, aquesta marató que s'ha fet avui sense ell a Rotterdam.
I sense recordar el món, avui a Rotterdam.
Ningú l'ha pogut fer, el campió neerlandès Abdi Nageye ha guanyat, això sí, per segona vegada aquesta marató, ha aconseguit el rècord nacional dels Països Baixos amb 2 hores 4 minuts i 45 segons, per tant, lluny del rècord mundial. Aquesta marató de Rotterdam té el rècord de 2:03:35 que la té un corredor belga, Bashir Abdi. I a la banda femenina, la Chete Bekele d'Etiòpia ha liderat la carrera de manera indiscutible, l'ha completat amb un temps de 2 hores 19 minuts i 30 segons. Bekele, recordem, va ser guanyadora de la marató de Berlín i Rotterdam també, però de l'any 2019.
Més maratons, ara de seguida van acabar el partit de l'Arsenal, Bolló.
Arsenal 0, Aston Villa 2, pas endavant, no oblidem de l'Aston Villa per consolidar posició de Champions la temporada de Gavé i, sobretot, cop de teatre a la Premier, el City, nou líder, 2 punts més que Liverpool i Arsenal.
I demà dilluns, Gemma, la marató de Boston.
Sí, és que, a veure, els grans corredors i corredores de mundials de maratons s'estan repartint entre aquestes 3 maratons que tenim aquest mes d'abril. Rotterdam d'avui, demà Boston i després tindrem Londres, ara en parlarem, però a Boston, en dones, trobarem la Wernicke de Kefa, guanyadora de la marató de València de fa, no res, de fa 4 mesos. També Tedu Teixome, Judith Corir, Ellen Ovidi, guanyadora de la marató de Nova York. I pel que fa als homes, Sisay Lema, que té una marca de 2 hores 1 minut i 48 segons, i és la quarta millor marca de la història. O també Ronald Corir, Evans Chebet, que l'ha guanyat 3 vegades, però Boston, sobretot, és una de les grans majors, una de les majors del món, la marató més antiga, de fet, mundial. També és la Boston de Katrin Schweitzer, la primera dona que va córrer una marató, tot i que no se'ls permetia fer-ho a les dones, i va aconseguir arribar a la meta, i això que la van perseguir per arrencar-li el dorsal. Hi ha una foto molt famosa que s'ha fet viralíssima. O és la marató també de la Rosy Ruiz, una de les tramposes més famoses perquè només va disputar, mira-la ella, l'últim quilòmetre i mig, la resta la va fer en metro. Però també hi ha hagut casos de dopatge, un rècord del món no reconegut perquè havien retallat una mica el recorregut per compensar el vent en contra que té la ciutat de Boston. O també, recordareu, no?, és la marató dels atemptats del 2013 amb 3 espectadors morts i 250 ferits aproximadament. I atenció a la marató de Londres de diumenge vinent, perquè sempre hi ha la possibilitat d'un nou rècord, sobretot femení, i ara sobretot també veient el cartell, perquè hi haurà la Tigis Tassefa, l'actual rècord del món femenina, amb 2:11:53, també la Ruth Chengeti amb 2 hores 14 minuts 18 segons, o la Peris Jepchichir, és a dir, un cartell espectacular. En homes també hi ha noms reconeguts, com Tamirat Tola, d'Etiòpia, Mosinet Jeremu, que té 2 hores 2 minuts 55 segons, o Alexander Mutiso, que n'hi ha, Geoffrey Kangworor, també de Kènia, o el sempre il·lustre Keneni Sabekele, però això serà diumenge de la setmana que ve.
Demà la marató de Boston, i demà també comença, Gemma, la marató de Sables, que és aquest repte sobre la sorra del Marroc.
Sí, aquí canviem una mica de superfície, una mica bastant, no? I posarem un ull durant la setmana el que facin alguns corredors, que sempre hi ha catalans una mica tocats de l'ala que els agrada aquest territori, no? El Pedro Díaz, que correrà per donar visibilitat a la Lleielac, de la que hem parlat les últimes setmanes, entre d'altres, però n'hi haurà més, El Marc Badia, per exemple. Però hi ha molts corredors i estarem atents. 253 quilòmetres en 6 dies amb autosuficiència. I si aquí feia calor, imagina't allà la que farà el desert del Marroc la setmana que ve. Els 40 graus no els hi treu ningú de temperatura. I un home que canvia de registre, el valencià Ivan Penalba, amb qui hem parlat també alguna vegada, actualment té 3 rècords d'Espanya d'ultrafons. Vam parlar amb ell, per exemple, a les últimes 24 hores, al mes de desembre. Té aquest rècord d'Espanya de 24 hores, de 12 i també de les 100 milles. El seu nom figura al llibre Guinness dels rècords com a posseïdor també del rècord del món de 12 hores en cinta. En aquestes 12 hores en cinta va fer 155 quilòmetres.
Doncs canvia de superfície, també. A veure com li va a Ivan Penalba en aquesta marató de Sables. I al mes de juny podrem veure al Cinema Bosque de Barcelona el documental sobre en Sergi Mingote, l'Àliga Bola, Sergi Mingote, K2 i Bernal.
Sí, ja s'ha estrenat a Parets, per exemple, i s'ha fet alguna projecció més, i el dia 8 de juny el veurem al cinema aquí a Barcelona per tothom qui vulgui. De fet, d'aquí uns dies, Xavi, tindrem entrades per sortejar pels nostres oients. L'Albert Barceló l'ha dirigit, aquest documental. Ens ha deixat escoltar un fragment, el de... Atenció, és el de l'última conversa del Sergi, recordeu, al K2, en aquella expedició del 2021, el dia abans de morir. I parlava així amb la Míriam, la seva dona.
Molt contents aquí dintre del del saquet, amb molt de fred, però bueno, molt bé, molt bé. Ja, ja tenim que... tot, ja has vist, no?, tot muntat, tot amb dipòsits i molt content.
Sí, se ha fotut un tute bueno, eh?
Però guapo, guapo, eh, mama? Un tute de veritat,
eh? La piràmide, què?
Hòstia, molt, molt interessant, superxulo. I la veritat que molt bé. L'únic això, els peus sí que és veritat. Ara m'he posat dos escalfadors d'aquells. A veure si entren una miqueta en si, perquè no me'ls noto. Però és normal, també, això, m'entens? Després, quan baixo, recupero i demà anem cap a baix, carinyo.
Doncs és l'última vegada que podíem sentir la veu de Sergi Mingote. Això va ser el dia 15 de gener del 2021. L'endemà, mentre feia el descens, doncs va caure i les contusions li van provocar la mort. La intenció del documental, que ens explicava l'Albert Barceló, era acabar la feina que s'havia començat, perquè la idea inicial era fer un documental d'aquesta expedició.
Volíem fugir una mica del que hagués estat fàcil, no?, que era fer un documental sensacionalista, i el que volíem buscar és això, realment un documental on veiem el Sergi disfrutar de la muntanya, disfrutar fins l'últim segon del que està fent. Quan el Sergi va tindre l'accident, es van poder recuperar totes les imatges que ell tenia, totes les càmeres. Quan van arribar aquestes targetes amb la família, el càmera i realitzador del Sergi i tots els seus documentals, i la Míriam i la Júlia em van dir que, bueno, que creurien que el Sergi hagués volgut que jo acabés el documental, no?
Doncs el 8 de juny, al cinema és a Bosque, aquest L'Àliga Vola, Sergi Mingote, K2 i Bernal. Abans d'arribar a la meta de l'Ultrasports, com sempre, hem d'escoltar el gran Miquel Pucurull, que ens alerta que els tripijocs en l'esport no s'aturen. Esperem que no n'hi hagi en aquests Jocs Olímpics.
Amigues i amics, s'acosten als Jocs Olímpics. Ja hi ha empreses de jocs online que s'estan fregant les mans perquè faran grans negocis amb les apostes esportives. Calculo que amb l'apogeu que estan tenint n'hi haurà en moltes modalitats, fins i tot a les proves d'atletisme. De fet, les apostes per internet ja s'estan fent en campionats europeus o del món i a les grans maratons. Amb tot, les apostes estan lligades al futbol des de fa temps immemorial, la qual cosa genera, a vegades, escàndols amb diners pel mig protagonitzats per jugadors i clubs. I també altres esports, com el bàsquet. S'ha publicat fa pocs dies que la NBA està investigant el jugador dels Toronto Raptors, Hunter Porter, per irregularitats en el seu rendiment vinculades a una trama d'apostes. Unes actuacions seves estan sota sospita en referència als seus triples. És un líder en aquesta distància i en un partit clau no en va llançar cap. I en un altre en va intentar només un abans de demanar el canvi perquè deia que no hi veia bé. El cert és que alguns apostadors van registrar guanys extraordinaris en aquests dos partits per apostar que Porter no arribaria als seus registres habituals. En resum, que l'esport s'associï amb les apostes és un seriós problema. I no cal dir que, per altra banda, la facilitat per jugar online és una porta oberta a la ludopatia. Tot i que aquest perill, les apostes esportives per internet assequibles tant adults com adolescents, dona per a molt i en podem parlar un altre dia. Fins al cap de setmana que ve, correu o corrinyeu molt.
Doncs com sempre, fer-li cas al Miquel Pucurull. I Gemma, la setmana que ve més. Moltes gràcies.
Gràcies, adeu.